Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, que ve molt carregada. Per començar, la victòria del Barça Noeta 0-1. Dèiem ahir que era un partit molt important a nivell de classificació i també a nivell de recuperar sensacions. Doncs a nivell de classificació, és evident que la victòria és molt important. El Barça consolida la segona plaça, està a 15 punts del Real Madrid, està empatat a punts amb el Sevilla, 2 per sobre de l'Atlètic de Madrid i ja 6 per sobre del Betis, que és cinquè, i a més recordo que el Barça té encara un partit menys i s'actualitza aquest diumenge rebent el Rayo Vallecano al Camp Nou, així que no cal patir en principi per la Champions. Però una altra cosa són les sensacions, que no van ser gens bones. La primera part no va estar malament, però a la segona el Barça va estar clarament dominat per la Reial Societat, sobretot en el primer quart d'hora, que va ser un autèntic assedi i va ser un petit miracle, diria jo, que el partit acabés com va acabar. Per tant, gran resultat, sí, però mal partit del Barça ahir. Amb molts futbolistes que van acabar amb molèsties. El cas més preocupant era el d'Araujo, que va acabar amb molèsties al genoll. Tenim bones notícies d'última hora. Hi ha comunicat mèdic del Barça que descarta lesió d'Araujo al genoll dret. Ahir pendents del Barça masculí i avui pendents del femení, que afronta a partir de 3:15 la semifinal anada de la Champions davant del Wolfsburg en un Camp Nou que tornarà a estar pràcticament ple. El partit el podreu seguir per cope.es i dispositius mòbils. Ens aturarem també avui una estona en la derrota de l'Espanyol d'ahir a Cornellà al Prat 0-1 davant del Rayo, una derrota que ha fet mal. Hi ha preocupació de cara a aquest tram final de Lliga perquè l'equip sembla que s'ha desconnectat. La grada va acabar cridant Rufete Beteia, després el Quique Iglesias ens explica com està la situació al club i ho comentarem amb el Javier de Aro. A segona divisió, demà juga el Girona. Visitarà el Cartagena a 4:45 de la tarda amb la baixa d'última hora de Bernardo Espinosa amb molèsties al genoll. Tenim demà la final de la Copa del Rei a Sevilla. És per mi un dels partits més macos de l'any, el jugui qui el jugui. Aquesta vegada els protagonistes seran el Betis i el València, que s'enfronten demà a partir de les 10 de la nit. En bàsquet, derrota del Barça al Palau davant del Bayern de Múnich 75-90 en el segon partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. La sèrie ara es trasllada a Múnich, empatada a 1. Per tant, el Barça està obligat a guanyar com a mínim un dels dos partits que jugaran allà per tornar a decidir, en tot cas, la sèrie a Barcelona. En futbol sala, notícia també d'aquest matí, Jesús Velasco renova com a tècnic del Barça una temporada més. Tenim motos i cotxes aquest cap de setmana, Gran Premi d'Emília-Romanya de Fórmula 1 a Imola i Gran Premi de Portugal de motociclisme a Portimao. I molt de tennis avui, perquè al Godó s'han de jugar als vuitens de final i també als quarts de final, després de la jornada d'ahir aturada per la pluja. Anem cap al tennis Barcelona. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. De momento en juego partidos de octavos de final suspendidos ayer por la lluvia. En la pista central, Alcaraz gana un 7-0 a Munar y está ganando 1-0 con break arriba en el segundo set. En caso de clasificación, el murciano se enfrentará esta misma tarde al vencedor del partido, Tsitsipas Dimitrov, que comienza en aproximadamente un cuarto de hora. Además, se ha clasificado, o está jugando, mejor dicho, Cameron Norrie, que gana 1-0 contra Fuxovics. En caso de victoria, se enfrentará a Demi Ñaur, que ha eliminado por retirada a Harris. Y también se han clasificado para cuartos Carreño, que ha ganado a Sonego, y se enfrentará también por la tarde a Ruud. Y los que han ganado sus respectivos partidos, Schwarman jugará contra Aliasim también en ronda de cuartos de final. Por cierto, Mar López se ha lesionado, no podrá jugar su partido de dobles con Feliciano López y confirma, por tanto, su retirada oficial del tenis profesional.
Al tram final del programa tornarem al Godó. Les preguntes del dia Esports Cope via Twitter en clau Barça. Us preguntem avui com us deixa el partit de Noeta. Contents pel resultat, esteu al 58%, preocupats pel joc al 42%. De la derrota d'ahir, això en clau espanyol, us preguntem a qui assenyaleu. Assenyaleu a Rufete al 16% només, a Vicente Moreno al 28% i la majoria a l'equip, al 56% dels que heu votat. Avui comentarem la jornada, el nostre debat, amb el Toni Freixa i el David Bernabéu. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? El partido, Aubameyang, que la deja para Bossi. Bossi, la abre por la por derecha para Dani Alves. Dani Alves con la bola, la mete para Bossi. El centro del Jordi Alba, no puede rematar. Que viene el balón para Dembélé, tira Dembélé al palo.
Hoy qué ocasión, solo.
Al palo más alejado, al palo derecho. Y ahora el balón de nuevo, Aubameyang, gol. Gol.
Bueno.
Ahí está Dembélé, escuchando a los técnicos José Luis e Íñigo. El balón que va a llegar para Frenkie de Jong. ¡Tiro fuera! El tiro del holandés salió rozando. Buena. Y este para Aubameyang. ¡Tiro fuera! ¡Qué tirazo desde fuera de la frontal, desde el carril del 8! Al palo más alejado a la derecha. Isaac para Sorloz. Ahí está el noruego. Puede encarar a Ujo. Hace una bicicleta, se quiere meter. Ahí está, la mete para Isaac. Cerca del córner, casi
abriendo por la parte izquierda, balón para Chihuahua.
Ese para Sorloz, le gana la espalda Eric García, el noruego. Córner. Ter Stegen desvió en el primer palo. Januzaj centrando. Ter Stegen.
Ahora
la mano de Ter Stegen cuando
a un
iba
centro,
a rematar Rafinha. Hace un amago ante Ferran Torres, va a centrar con la zurda. El balón cae al suelo, un hombre, Eric García estaba por allá, Guridi. El envío a centro, nada, fuera.
Pedían penalti de Eric García sobre Sorloz.
Es que ha hecho la del día del entro.
Final.
Bueno.
Mantuvo la diferencia de la primera parte el Barça, que va ganando, que tiene lesionados, pero que consigue 3 puntos de oro hoy en Anoeta. Real Sociedad 0, Barça 1, que tendrá ahora mismo 63 puntos. Elena Marco, Marco Elena.
Van algunos futbolistas como Alba, Eric García, a felicitar a Ter Stegen porque ha salvado.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, del Real Societat 0, Barça 1, un marcador que manté el Barça segon a la classificació. Està el Barça a 15 punts del líder, el Real Madrid, i 6 per sobre del Betis, que és el cinquè a la classificació. Recordo que el Barça diumenge torna a jugar per posar-se al dia a la Lliga davant del Rayo Vallecano a l'estadi del Camp Nou a partir de les 9 de la nit.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cojo.
Va guanyar el Barça, sí, però ni molt menys va fer un bon partit. Ho va reconèixer el míster Xavi al final del partit. Bé el marcador, però aquest no és el camí.
Es guanya, sí, i estem satisfets perquè són 3 punts importantíssims per l'objectiu, però jo no estic satisfet amb el joc, sobretot a la segona part. A la primera sí, que és un equip que ja havíem parlat, que segurament ens trauria la pilota en certs moments, en certes fases del partit, però no tant. Jo diria mitja hora de la segona part, que fins al minut 28 no hem tingut, potser abans, però com també els nervis i la tensió, no hem tingut una possessió llarga a camp contrari, i aquí és l'objectiu. La segona part no podem estar satisfets, no és el camí, el de la segona part. El de la primera sí, hem patit molt, però bé, el cantó positiu, com tu dius, demanava fer l'altre dia als jugadors, demanava lluita, demanava caràcter. Bé, avui no és el nostre ideal de joc, però, clar, com hem competit, ens estem jugant la temporada, ens estem jugant la vida, ens estem jugant la Champions l'any vinent.
De seguida analitzem el que va passar ahir a l'estadi de Noeta, però abans les notícies al Barça amb el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que molts futbolistes van acabar el partit d'ahir amb molèsties, Piqué, Alba, Alves i sobretot Araujo. El cas segurament més preocupant, va acabar Araujo amb molèsties al genoll, de fet no va poder acabar el partit, però tenim bones notícies d'última hora. Per sort, no hi ha lesió.
El Barça ho ha confirmat a 3:15, que Araujo no té cap lesió al genoll dret. Com deies, ahir va ser substituït per Eric García. Arribava coix a l'hotel a Sant Sebastià, però les primeres exploracions ja descartaven una ruptura i les proves fetes aquest migdia, només aterrar a Barcelona, a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, descartaven lesió al genoll dret. Deies que hi havia moltes molèsties i, de fet, ho comentaven a Tiempo de Juego, que Ricard Pruna va ser dels qui més quilòmetres sí. va fer ahir, perquè va sortir un munt de vegades per atendre, sobretot a la defensa del Barça. L'altre nom, Gerard Piqué, qui, per cert, va rebre xulets durant el partit per aquest afer amb Rubiales, el central tornava de lesió, no va estar al 100%, tot i així, ho remarcaven també a la retransmissió, que era el millor que hi havia en defensa, i a la primera meitat va demanar el canvi, va aguantar i ho va fer fins al minut 81, que ja va ser substituït per Clement Lenglet. Penseu que Piqué porta mesos amb molèsties a l'adductor amb les que conviu, però estarà bé i podrà estar diumenge, si vol, Xavi, de titular contra el Rayo. També va rebre atenció del doctor Pruna, Dani Alves, que tot i acabar sense cap ensurt, va tenir algunes molèsties i va ser substituït per precaució per Serginho Des. Per últim, Jordi Alba es queixava de l'adductor durant el partit. Semblava que també demanava el canvi, més o menys, quan ho feia Gerard Piqué, però va aguantar i va aguantar tot el partit sense problemes. També van veure com Aubameyang arribava a l'hotel una mica coix, però forma part de l'esforç que van fer els blaugranes a Noeta, ho deia Xavi Hernández, d'aquest sistema de joc que portava tant temps sense jugar-se a Can Barça, i forma part d'això, la fatiga que tenen molts jugadors. Així que tot aquest informe de guerra després de guanyar la Reial per la mínima, amb un gol d'Aubameyang, el Barça aconsegueix deixar la porteria a zero per primera vegada en els últims 4 enfrontaments, no hi ha cap sancionat, tot i que van jugar els apercebuts Frenkie de Jong i Eric García, que segueixen en 4 grogues, i si en veuen una seran sancionats, però podran estar, evidentment, pel partit contra el Rayo.
Recuperarà algú a Xavi, potser a Sergi Roberto, Ansu Fati, em sembla que és una mica d'hora encara, no?
Ansu Fati, precaució amb ell, ja ho sabeu, ell entrena, fa tot com a la resta de companys. Corre, xuta, fa tots els exercicis igual, a la ciutat esportiva, ho veiem els dissabtes quan podem veure els 15 minuts previs, però, de moment, els serveis mèdics consideren que encara és aviat. En el cas de Sergi Roberto, porta tota la setmana entrenant amb el grup. Si demà està bé, demà tenen l'últim entrenament a les 11, a la 1 escoltarem a Xavi Hernández, si demà està bé, podria entrar en la convocatòria contra el Rayo. En el cas d'Ansu i Sergi Roberto, no han jugat cap partit en aquest 2022.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Analitzem amb el míster Jordi Gonzalvo. Míster, hola, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça va aconseguir la victòria, que això sempre és important, i més com està la classificació, però ho va dir Xavi al final del partit, no és el camí aquest, eh?
No, la veritat és que no. Però bé, és a dir, l'equip va saber patir, va saber defensar bé, malgrat que la Real Societat doncs, va ser una mica torpa, no?, al moment de finalitzar, sí. Però bé, vam patir massa, i el que passa és que la primera part, jo crec que la Real Societat ens va anar bé perquè ells ens van plantar cara, sí. Ens van deixar una mica d'espai, i bé, no és el que ens passa quan un equip es tanca darrere, no? Sí. Ells van haver demostrar que estaven a l'alçada nostra, i per tant, doncs, bueno, no va ser una excel·lent primera part, però sí que va ser més nivellada, no? En aquest moment teníem el control del partit, vam tenir la sort, l'encert de fer aquell gol d'Auba, però a les segones parts és que patim moltíssim. Vam tenir les lesions, que no són excuses, i el sistema, mira, i encara ens va anar bé perquè el replegament intensiu minimitza molt el fet de que Eric pues, no sigui tan ràpid i que es puguin treballar més els espais, es puguin tancar els espais molt més al proper, al voltant de Ter Stegen, no? Però si ens arriben a obrir molt i tal i qual, haguéssim patit encara més.
Sí. No, el primer quart d'hora de la segona part, els primers 15-20 minuts, sí. No, un autèntic suplici, sí. És que no surts de l'àrea. Vull dir, no...
Clar, sí. No surts de l'àrea perquè no tens la pilota, perquè físicament l'equip està molt tocat, eh? És un equip... No, i no... Clar, has d'anar d'una cosa. Dels 4 defensors, 3... És que amb 3 suma més de 100 anys, amb tots els meus respectes, m'explico.
Alves, Piqué, Alba, no?
Clar. I llavors Araujo, Valles, Regiona, doncs, que és el que ha de suportar encara molt més esforços de cobertures i de creuaments i tot això. Pues. I clar, i llavors també hem de pensar que Busquets porta un trote a sobre que també que a l'hora de defensar està molt sol, no? I jo voldria també fer una mica de ressò amb el fet de dir i sort que ells no es van tancar darrere, com el Cádiz i com d'això, perquè és un problema que venim afegit de fa molt de temps, no? Jo, amb tots els meus respectes, el fet de que es parli d'intensitat o que es parli de mentalitat o que es parli de valors i tal i qual, jo crec que hi ha un aspecte futbolístic que s'ha d'analitzar i s'ha de treballar, perquè de què ens serveix treballar molt per les bandes i jugar amb els extrems i ficar pilotes a l'àrea constantment, si no és la metodologia pràcticament de blaugrana, i sobretot perquè totes les entrades, jo no sé com deuen entrenar, suposo que deuen entrenar això, les entrades són molt passades al segon pal, o hi ha molta densitat al contrari, t'atreu constantment totes les pilotes, no hi ha ningú, com a mínim dos o tres possibilitats de rematada en la qual ja es vagi a l'anticipació. O sigui, són una sèrie de factors que jo crec que s'han de treballar, no? I sobretot, quan hi ha un refús de la defensa contrària al límit de l'àrea, no hi ha ningú per aprofitar la segona jugada.
Per tant, per tu, que abans apuntaves el tema també de la fatiga física, si ho posem a una balança, el problema gran on està? La fatiga física o és un problema més futbolístic? Perquè tampoc no, fa gaire de l'exhibició del Barça al Bernabéu.
Ja, però és un problema de suma. Fatiga física més oscurament de tàctic, de treballar molt més amb el cor que amb el cap, no? I per tant, doncs, això sempre va afegit a que l'equip doncs, se'n ressent. No? A mi em preocupa el fet de que un equip que ja t'han vist es tanca molt, com el Cádiz, com el Llevant, com tal, que no sapiguem atacar aquests valors, no? I insisteixo, ahir va ser un partit totalment diferent, el del Cádiz, per mi. Sí, per mi va ser un partit...
Però vas tenir un rival que et va apretar a tu.
Clar, que t'apreta a tu i que tu t'has de defensar, i sobre això també jo crec que el Xavi ha de dir, escolta, i hem d'aprendre a defensar bé i a saber defensar sense pilota i amb pilota. M'explico? Sí. És a dir, que per molt que t'aixutin i et fiquin a dintre de l'àrea, les segones jugades i les terceres jugades han de ser teves, no han de ser del contrari, perquè se't tenen constantment a sobre. Mm. I sort tenim ara que Ter Stegen torna a recuperar una mica el pols de...
Ahir treu una amb el peu boníssim.
Va, treu dos o tres fantàstiques, però per això està Ter Stegen, no? Sí. Que abans no estava i ara comença a estar. Mm. Però bé, sempre surt la fotografia de dir, ostres, si no arriba a ser per Ter Stegen, doncs de la foto, no?
Sí. El que no hi és Pedri, que sempre ens recordem també quan els partits no són bons dels que no hi són, però és evident que aquest nano ha adquirit un pes a l'equip que quan no està se'l troba molt a faltar,
Estem d'acord, però tampoc ens hem d'excusar amb això, d'excusar amb això. És a dir, un sol jugador no transforma tot un equip, m'explico? Sí. Sí que analitza, però no transforma. Sí que té uns valors futbolístics, per dir que assumeix una responsabilitat ara que doncs, en molts moments Busquets necessita d'algú, que hi hagi una connexió per davant d'ell, no? I va molt bé, no? Però jo no diria que faltant Pedri el Barça perd o juga pitjor. No, en absolut.
Molt bé. Jordi González, un plaer, com sempre. Gràcies per l'anàlisi i una abraçada forta. Anem parlant,
Gràcies a vosaltres. A reveure.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Y gol, gol, gol!
Y a Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas...
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte, donde quieras. Cuando quieras.
El protagonismo
Barça femení que afronta la semifinal a l'anada de la Champions, la cita a 3:45 de la tarda, Barça-Wolfsburg, el partit que podreu seguir-lo per cope.es i aplicacions mòbils amb l'Albert Díez, el Víctor Navarro i l'Andrea Peláez. Saludo a la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La notícia d'entrada, com a mínim, tornarà a estar a la grada perquè avui tornarem a veure un Camp Nou pràcticament ple.
Un altre cop totes les entrades venudes. Aquest dimecres es van esgotar les últimes 6.000 que es van posar a la venda, així que si tothom ve al Camp Nou i amb permís dels revendes, l'entrada hauria de ser superior als 90.000 i potser superant el rècord del Dia del Madrid, 91.553 espectadors, per tornar a viure una festa i ajudar l'equip per fer un primer pas cap a la final de Turí del 21 de maig. El club ha fet una crida a que la gent vingui al Camp Nou amb temps per evitar els problemes d'accessos del dia dels quarts de final. Les portes s'obriran a 5:45, una hora i mitja abans del partit, i es recomana anar en transport públic. I els que vulguin rebre l'equip en la seva arribada a l'estadi estan citats a les 5 de la tarda a l'accés 7 del Camp Nou.
Mirarem cap a la grada, però evidentment mirarem cap a la xespa, on el Barça, Sílvia, intentarà fer un primer pas cap a la final de la Champions.
Haurà de buscar un bon resultat avui al Camp Nou per encarar aquesta eliminatòria de semifinals que resoldran el partit de tornada en poc més d'una setmana, dissabte 30 d'abril al Volkswagen Arena. En els últims partits han sortit alguns dubtes respecte al joc del Barça, també provocats per les lesions i les rotacions. Avui esperem veure el millor equip de les grans ocasions, amb l'11 pràcticament de gala, sense Lique Martens. Jonathan Giraldes ha recuperat 4 lesionades, especialment important és Patrick Guijarro, el pulmó del mig del camp, que es va lesionar precisament al clàssic del Camp Nou, i veurem com està després de 3 setmanes sense jugar. També tornen jugadores amb gol com Claudia Pina, Oshoala i Mariona Caldentei. L'entorn i fins i tot l'entrenador del Wolfsburg, Tommy Strott, donen al Barça com a gran favorit per estar a la final, però el vestidor blaugrana saben que costarà, i no obliden que aquest equip alemany les va eliminar a les semifinals fa 2 temporades. Aleshores, per la pandèmia, es va jugar a partit únic, y os recordaba Irene Paredes, que a las horas jugaba al PSG.
Me acuerdo ver el partido y decir, ¿cómo es posible que el Barça se quede fuera? Y eso duele, son experiencias que te marcan, como te digo, no se olvidan y la gente está con ganas. Es semana especial, unas semifinales de Champions, aunque se haya convertido en rutina, para el Barça no es tan fácil llegar ahí. Como os decía, quedamos las mejores, es muy complicado ya pasar de eliminatoria.
Queden les millors. A l'altra semifinal, l'Olympique de Lyon i el PSG jugaran el partit d'anada el diumenge al Parc de l'Olympique Lyonnais a les 5 de la tarda.
Gràcies, Sílvia. Adéu. Saludem ara Andrea Peláez, directora d'Àrea Chica, el programa de futbol femení a la COPE. Andrea, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joan.
Bueno, ¿cómo ves el partido y cómo ves la eliminatoria? Que están los seguidores del Barça muy acostumbrados a ver ganar al Barça, a golear en la Liga Española en los últimos tiempos y también a ganar con solvencia en Europa, pero estamos hablando del Wolfsburgo, un rival de un potencial enorme.
Sí, la verdad es que no me atrevo a darte un pronóstico porque yo contra el Real Madrid creí que el Barça en la ida y en la vuelta golearía al Real Madrid y mira cómo vivimos la eliminatoria. No me atrevo a decirte si el Barça va a sufrir o no. Espero un partido, una eliminatoria igualada, porque viene el Wolfsburgo, que junto con el Barça es el único equipo de Europa que todavía está vivo para conseguir el triplete, o sea, está líder de la Bundesliga alemana, pero es que es verdad que ha habido muchos cambios en el Wolfsburgo. Hizo cambio de cuerpo técnico a principio de la temporada, fichó a muchas jugadoras que no son estrellas, sino jugadoras más jóvenes, tenía 2 de sus jugadoras estrellas lesionadas, entonces ha tenido una temporada un poco irregular, empezó mal, pero ahora está fuerte, entonces yo espero que le presente al menos resistencia seria al Barça.
Claro, porque la gente que se ha enganchado últimamente al fútbol femenino no lo sabe, los que hace ya tiempo que lo siguen o que lo seguís lo sabéis de sobra. Ahora han aparecido el Barcelona, el PSG, el Manchester City, el Arsenal en la escena, pero los dos grandes equipos dominadores del fútbol femenino europeo, te diría que en la última década, incluso algo más, son el Wolfsburgo y el Olympique de Lyon.
Exacto, exactamente. O sea, quien haya visto fútbol femenino desde hace mucho tiempo sabe que estas han sido durante muchos años las dos bestias del fútbol femenino en el mundo, en Europa sobre todo. Se enfrentaban en las finales de Champions, si llegaban a semifinales esa era la final. Bueno, pues son equipos muy fuertes. El Wolfsburgo, como te digo, está raro, pero sí que llega en el mejor momento ahora mismo de la temporada. El Barça tiene que estar sobre todo muy atento a la intensidad y a la presión, porque hacen un juego muy alemán de intentar robar el balón para salir a la contra muy rápido, hacen transiciones con mucha facilidad, salen al ataque aprovechando los espacios, el balón parado también tiene que tener el Barça mucho cuidado, son muy peligrosas al final y como te digo tenían lesionadas a dos jugadoras importantísimas pero que se han recuperado, que son Pop y Payor, y hoy les van a dar un dolor de cabeza al Barça, yo creo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa de entrada en el partido de esta tarde en el Camp Nou, os escuchamos después. Andrea, gracias.
A ti, Joan, un abrazo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un parell de coses més abans del debat. Portem mesos i mesos parlant dels futurs d'Mbappé i de Haaland. Ahir va donar informació sobre els dos casos al periodista Guillem Balaguer al Partidazo de COPE. Això va dir sobre Mbappé.
Me dicen que hay que dejar de ser categórico con el tema de momento. Porque Mbappé está pidiendo, ¿os acordáis que os conté que el PSG le ofrece 150 millones,
sí,
además del sueldo,
sí,
para que se quede dos años más? Al parecer, lo que le está pidiendo al Madrid son 100 millones de euros más de lo acordado. Y el Madrid ha dicho que no. Y eso, lógicamente, da esperanzas al PSG. Mbappé sigue jugando a dos bandas y pues, vamos a ver si acepta lo que le ofrece el Madrid, pero el Madrid se ha plantado.
Mbappé entra al PSG y al Real Madrid, y això va dir sobre Haaland.
El City ya le lanzó la idea, pues quédate con nosotros, que tienes 21 años, dos o tres años, y luego ya te irás al Madrid. Y parece que eso también le ha parecido atractivo. 30 millones de euros al año, también es una buena razón. Se le ha sugerido que con su llegada podría suponer la renovación de Pep Guardiola un año más. Y, en fin, se le ha explicado cómo mejorar al equipo y cómo se hinchará a marcar goles. Y el City está convencido de que será jugador del City.
Haaland molt, 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 molt a prop del Manchester City. I demà tenim la final de Copa. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Per mi, un dels partits més macos de l'any, que aquest any protagonitzen el Betis i el València.
10 de la nit, a la Cartuja, un altre duel d'estils, eh? El Betis de Pellegrini davant del València de Bordalàs. No donarem més explicacions. El conjunt Che ha viatjat aquest matí en avió a Sevilla, xiulets per Anil Murti pels carrers de la ciutat andalusa, pendents de Paulista. Última prova a l'entrenament d'aquesta tarda. La roda de premsa valencianista, 17:45 amb Bordalàs. Un Bordalàs que no li preocupa arribar a aquesta final després de 4 partits sense guanyar.
No me preocupa. Cada partido es una historia. Ahora estamos en la competición de la Copa del Rey, una final y bueno, tenemos que afrontarla. No... Los malos resultados forman parte de la historia. Por lo tanto, ahora es otra competición, una cita, partido único, una grandísima final y tenemos confianza y tenemos mucha esperanza en hacer un gran partido contra un gran rival como es el Real Betis.
Un 7:45 de la tarda, roda de premsa del Betis amb Pellegrini i Joaquín. Després entrenament i concentració a un hotel. Parla el Panda, Borja Iglesias. No li preocupa l'estil del altre futbol del València.
Un València pues similar al que estamos viendo, un equipo duro, con gente de ataque muy vertical, muy peligrosos, porque bueno, te hacen el partido muy complicado desde el inicio. Pero creo que nos centramos mucho en ver al Betis que nos gustaría ver al final. Sabemos que todo pasa porque nosotros estemos bien, seamos el Betis que hemos visto esta temporada, intentar ser protagonistas, generar situaciones de gol y a partir d'ahí pues poner todo lo nuestro, que es lo importante.
17.500 valencianistes, 27.000 bètics, 3 pantalles al Villamarín, xiula un debutant, Hernández, que avui, al voltant dels àudios, ha dit que mai a la seva carrera arbitral ha rebut cap pressió de cap mena.
3:33, de seguida el debat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Deudes? No dudes. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogadosparatusdeudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Anem al debat avui amb el Toni Freixa. Què tal, Toni? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Molt bé, home. I saludem també al company David Bernabéu. Què tal, David? Com estàs?
Què tal, Joan?
Bona molt tarda. Què? Per on pares?
El debat, el Freixa i jo ja l'hem fet avui, eh?
Ah, sí? Ja us heu trobat o què?
Ara quan he sentit que estava el David, dic, home, us passem la conversa que hem tingut aquest matí.
La podríeu haver enregistrat i la matíem ara.
Ens hem començat a enganxar en WhatsApp i tal, jo estava a Bilbao,
sí.
Saps? Ell m'ha comentat una cosa d'un tuit que he fet jo, i al final ens hem cansat dels WhatsApps i hem estat mitjant el telèfon.
I escolta, per on anaven els trets, aviam, de què anava el debat, del partit d'ahir?
Tema Xavi, model, ja. Temporada i tot això, ja està.
Sí. Toni, gran resultat ahir, però el partit, buf.
Sí, però una lliga té aquests partits. La Real Societat és un gran equip que li agrada tenir la pilota, que té un gran entrenador, que no ens ho anava a posar fàcil, i em quedo amb la part positiva de l'equip, que va lluitar, que va saber patir, que va saber aguantar una situació molt complicada i treure un bon resultat.
Sí, però si tu mires, David, la tendència de l'equip des de l'exhibició del Bernabéu, que és la gran obra d'aquesta temporada del Barça de Xavi, a partir d'aleshores el Barça ha entrat en una dinàmica, no sé si dir preocupant, però més aviat negativa.
Sí, i jo afegiria sorprenent, perquè jo abans de l'aturada em pensava que l'equip mantindria aquest to fins al final. Aquest to vol dir que pots perdre un dia un partit, perquè el rival també compta, però no fer-ho amb la sensació de tornar a ser un equip pla en molts partits, un equip que no genera el que generava abans, que torna a generar ocasions i transicions com et generaven fa uns mesos. O sigui, jo pensava que aquest clic l'havia fet, i no ha estat així. Ahir, per exemple, i en Xavi encara molt menys, és inadmissible perpetrar un 14% de possessió de pilots al primer quart de la segona part.
Sí.
A més que la Real sigui un gran equip, com ha dit Xavi.
A la segona part, David, fins al minut 26, sí, no ets capaç de fer una possessió relativament llarga que en contrari.
Clar. I jo crec que és una... Primer és una evidència que... Aviam, a mi em tranquil·litza, entre cometes, em tranquil·litza que, a diferència d'altres entrenadors, com a mi en Xavi, el primer que diu ahir, més enllà de dir que els tres punts són molt importants, és que aquest no és el camí, evidentment. Que si tornessin a jugar 10 partits contra la Real jugant com va jugar ahir a la segona part, sobretot, doncs segurament no els guanyes.
Sí, sí.
Però jo crec que la dependència, sap greu dir-ho, perquè estem parlant d'un futbolista de 19 anys, però la dependència de Pedri
està sent... Té molt de pes.
Però està sent majúscula, molt més de la que jo m'imaginava.
Sí.
Que, clar, no tens cap jugador en aquests últims partits que sigui capaç de cosir-te l'equip. Agafar una pilota, donar una mica de pausa, tranquil·litat, ajuntar les línies i tenir una possessió llargueta a camp contrari. Jo crec que ahir en Pedri, home, no dic que hagués fet un gran partit, però com a mínim estic segur que aquest descontrol que hi va haver a la segona part amb la Real passant per sobre no s'hagués produït. I això és un problema, no? Quan parlem de la plantilla com la del Barça, és un problema que tant de pes estigui a les botes d'un jugador de 19 anys.
Tu, Toni, a què atribueixes aquest canvi de dinàmica? A un tema de, com ha dit Xavi, en algun moment de mentalitat, un tema físic, perquè ahir la defensa hi ha un moment que sembla que es cauen tots alhora, el canvi de model que també va apuntar Xavi ahir a la roda de premsa reclamant una mica de temps i paciència, a què?
És que jo crec que hem inflat el globus abans d'hora.
No.
O sigui, jo mai... O sigui, això que es deia, hem tornat o ja tornem a ser aquí, ja tornem a aspirar tots els títols, ja som el gran equip que havíem estat i que tornarem. O sigui, l'arribada de Xavi genera una expectativa que crec que no li fem cap favor si ens pensem que ens farà gaudir en 4 dies, no? Tot té el seu procés i una lliga com aquesta, que el Barça va arrencar tan malament, és cert que en els primers partits ja es va veure un canvi de model, de manera d'entendre el joc, i fins i tot algunes actuacions molt lluïdes, com la del Bernabéu, que tothom recorda, el partit a Nàpols de la tornada de l'Europa League, el partit contra l'Elit a Madrid, contra l'Elit a Bilbao també, a casa. Hi ha hagut partits francament bons, però també hi ha hagut altres partits durant aquests 14-15 partits sense perdre, on s'ha empatat a l'últim minut a Cornellà, on s'ha guanyat a l'últim minut a Camp del Cué amb un gol de cap de Luc de Jong. O sigui, les dificultats a l'hora de competir, han continuat existint. I ara el que passa és això, que has jugat una eliminatòria contra l'Eintracht de Frankfurt, que tàcticament jo crec que ha estat millor que el Barça, i això s'ha dit tal com és. I sí, l'altre dia estaves totalment embanat, per dir-ho així, contra el Cádiz, un partit molt dolent. I jo crec que això és una competició. Tens alts i baixos i hem de ser molt conscients d'on som. I no som on ens agradaria ser. Som on som, que és una plantilla que té el nivell que té i un entrenador que acaba d'arribar i que tant de bo que la temporada que ve, que pugui treballar bé la pretemporada i pugui comptar amb el grup des de l'inici, el rendiment sigui millor per competir pels títols, perquè aquesta temporada no hem competit.
Sí, per tant, jo estic d'acord amb això, però per tant no és un problema de Xavi tot això. És un problema de qui creu que Xavi en 5-6 mesos faria un equip campió. Ni Xavi ni ningú. Perquè és un procés de degeneració el que ha patit el Barça des del punt de vista esportiu a tots els nivells. De fitxatges que s'han fet, de plantilles que s'han configurat, d'errades en la direcció esportiva, de moltes direccions esportives diferents en els últims anys. És a dir, tot això ho sabem. Per tant, un entrenador que agafa l'equip com l'agafa fa 5 mesos, qui pensi que en 5 mesos doncs, podria ser un equip campió, un equip guanyador, un equip que guanyés títols i un equip que ja enlluernés a la gent, no és veritat. Jo crec que hem de considerar, és a dir, hem de tenir en compte les situacions en les que no s'ha estat bé i tenir present que s'acabarà la temporada en blanc i, per tant, a Xavi se li haurà d'exigir més la temporada que ve quan ja agafi un equip, faci una plantilla, faci una pretemporada i comenci des del primer dia. Però també hem de tenir en compte que el salt de qualitat s'ha produït amb una plantilla amb moltes disfuncions i, pel meu punt de vista, s'ha produït un salt de qualitat perquè l'equip ha arribat a estar 15 partits consecutius sense perdre, 7 victòries consecutives a la Lliga. Si analitzem els punts que s'han fet des que va arribar Xavi i ho comparem amb el Madrid, que és el principal rival, òbviament, perquè guanyarà la Lliga, doncs pràcticament s'ha competit des d'aleshores. S'han fet gairebé els mateixos punts que el Madrid. És a dir, que amb una plantilla amb tants problemes doncs s'ha fet aquest saltet. Aleshores, si no acceptem el rol que té el Barça ara mateix i no som capaços de tenir la paciència suficient com per esperar que el Barça torni a ser algun dia el que va ser, però acceptant que ara no ho és, doncs ens equivocarem. Hi hagi Xavi d'entrenador, o vingui Tuchel, o Ten Hag.
Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment. Seguirem parlant. Toni, David, una abraçada, gràcies.
Una abraçada. Sí, que vagi bé.
Adéu, que vagi bé. Passo pel Godó. Juan, qui ha ganat l'Alcaraz?
Sí, un doble 6-3, 6-3 contra Jaume Munar. Por tanto, Alcaraz en 1:10 ha pasado a cuartos de final y jugará esta misma tarde, no antes de las 6, contra el vencedor del Chichipas, Dimitrov, que está en juego. El primer juego ha sido para Chichipas. En este segundo set, Dimitrov gana 0-1 y además sirve para el 0-2.
De seguida parlem de l'Espanyol.
No parem. El Barça juga contra el Rayo y es posa al día para consolidar el segon lloc. Y todo pasa con el equipo líder de la radio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Rayo.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb els amics de Digi i amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Bon Jordi, què tal? Bona tarda.
Abordem la situació de l'Espanyol, que la derrota d'ahir contra el Rayo ha fet mal, eh?
El partit més fluix de la temporada a casa, error garrafal de Diego López al gol de Sergi Guardiola, segona part vergonyosa i un clam contra Rufete a la segona part. Ahir sí, la graderia va ser un clam contra Rufete en el tram final. Aquesta situació, relació, només l'aguantaven els resultats a casa, és evident, eh? Els 31 punts sumats a Cornellà, però el mal partit va fer esclatar-ho tot pels aires. Rufete segueix sense tenir una oferta en ferm per seguir i està pendent d'una conversa amb Mr. Chen en quan la salvació, tant de bo arribi, sigui matemàtica. Sembla impossible que segueixi, ni pel club ni per ell, però en aquest espanyol d'avui en dia no es pot posar la mà al foc per cap opció. Preocupa que l'equip desconnecti i falten encara dos partits a casa, Osasuna i València. L'equip sembla que té dubtes del seu propi rendiment i sobre què passarà amb el projecte. Cal recordar el que explicàvem l'altre dia, que, per exemple, Sergi Tardé vol saber què serà del projecte per tal d'allargar el seu contracte. L'afició reclama acció i des del club intenten ara que la reacció arribi aviat des de la Xina. Veurem què diu de tot plegat demà el CEO Mao Ye a l'estand del club a Sant Jordi. Mao atendrà els mitjans a les 12 del migdia. I ara, Vicente Moreno. Primer l'escoltem i seguim.
Segurament avui hem fet el pitjor partit en aquests dos anys, no?, que portem de trajecte, sense ningú dubte. I, evidentment, quan fas un partit com el d'avui, pues, pot passar el que ha passat, no?, que no m'ha estat bé. I que, d'alguna manera, pues, el no estar bé pues, fa que t'anyunye de guanyar, li dona més possibilitats al rival, que, a més, se jugava molt, igual que nosaltres. No hem fet el suficient per a guanyar i això pues, es resum més ràpid. Han estat ells millor i han merescut més la victòria que nosaltres. Així que aprofito i demanem disculpes, que altra cosa pues, tampoc podem fer molt més, no?
Moreno va ser tebi respecte al seu futur l'altre dia i ahir se'l va notar tocat després de la derrota. Sortirà reforçat si pot mantenir la cohesió del vestidor, però pot acabar perdent poder abans de la decisió més important de l'estiu per ell, seguir o no seguir. Voldrà seguir Moreno, tot i tenir un any més de contracte, davant de la indefinició del club sobre qui serà el director esportiu o sobre la quantitat de diners a invertir, podria estar Vicente Moreno meditant una sortida del club abans d'hora. Són preguntes de moment sense resposta i que només poden tenir una solució si Mr. Chen actua d'una punyetera vegada. Per totes, és a dir, de totes maneres, fins que no digui res, no sabrem el que passa. Però Chen ha de dir quelcom. De moment, demà almenys, i no és poca cosa, Mao Ye dirà la seva.
Tenim el Javier de Aro, director de Tiempo de Español. Hola, Javi.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tú hace ya mucho tiempo que vienes pidiendo cambios, hoy más que nunca, me imagino.
Bueno, yo es un deseo, una realidad, no lo sé. Lo que sí que está claro es que mañana Mao no va a decir nada. Nada. Hablará, pero no dirá nada. Porque él no deja de ser una persona que hasta que no se pronuncie el presidente, él no va a tomar ninguna decisión. Así que mañana os regalará rosas, libros y todo será muy, muy bonito, pedirá unidad, etcétera, etcétera. Pero no va a haber ninguna cosa extraña. Mi deseo, y creo que se debería cumplir porque es un clamor popular, pero ya, no mañana ni pasado, es que se tenía que haber hecho hoy, es decir, primero, nota de prensa diciendo que Rufete no sigue como director deportivo del Español y dejar en manos del próximo director deportivo el futuro del club. Por cierto, Vicente Moreno tiene 2 años más 1, no son 3.
No,
a mí me han dicho 2 más 1 y el último año el club puede cortarlo con una cantidad económica de dinero.
A mí, yo lo que creo es que ha firmado 3. En cualquier caso, hay que pagarle un muy buen dinero.
Pero por eso digo que a mí me han... lo que yo sé es 2 más 1.
Bueno, en fin.
Pero bueno.
Que en teoría el Español, el entrenador de la temporada que viene, si la cosa fuera normal, debería ser Vicente Moreno por contrato. Otra cosa
sí,
es que...
Yo creo que no lo va a ser.
Yo ahora tengo mis dudas.
No lo va a ser porque el club no va a querer que continúe, no, porque él no va a querer continuar.
No, primero, el nuevo director deportivo no va a querer a Vicente Moreno. Segundo...
Pero ya damos por hecho que Rufete no va a seguir.
Hombre, es que yo ya lo doy por hecho. Es que vale. Si sigue Rufete, estamos haciendo el peor de los escenarios posibles que podemos vivir en estos momentos. Eso está claro. Y yo creo que es que a Rufete ya se le tenía que haber dicho que no sigue y, por lo tanto, el nuevo director deportivo, que teóricamente pueden haber muchas novedades en ese tema... está claro que debe empezar a trabajar ya con lo que tiene. Vicente Moreno yo creo que ha perdido la confianza de los jugadores, la confianza del propio Rufete y posiblemente la confianza del presidente. La rueda de prensa el otro día a mí me pareció lamentable, la de Vicente Moreno, sinceramente. No defendiendo a su delegado, diciendo que no había visto nada de lo que había pasado en el VAR, que los mejores árbitros europeos son los españoles, es decir, algo como todo muy 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 kafkiano lo que se vivió. Luego lo de ayer, son demasiadas cosas que creo que están llevando a una situación que se toman decisiones ya o la de ello va a ser mucho peor y la afición está muy cansada. si ayer con 11.000 personas la gente gritó Rufete vete ya, ya no quiero imaginarme lo que hubiera pasado hace dos años con el público el año de la pandemia, cuando bajamos a segunda división. Así que creo que el presidente se está equivocando en mantener ese silencio y en la distancia que está. Mao no deja de ser una figura que puede ser un buen gestor, pero a nivel deportivo no creo que tome decisiones si no las toma Chen. Y la pregunta que me hago es, ¿quién asesora a Chen para que pueda tomar una u otra decisión? Ahí está, es una de las preguntas que creo importantes para averiguar qué es lo que puede pasar. Sí. Hace años el asesor era Per Arnau. Luego Per Arnau cayó en desgracia. Pero ahora no lo sabemos. No, yo sinceramente no lo sé. Pero la decisión que yo tomaría ya la habría tomado esta noche. Okay. Pero a partir de ahí, como dicen los chinos, paciencia.
Javi, gracias.
Buenas tardes.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Més futbol a Esports Cope, un apunt ara del Girona, Albert Díaz, una tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que demà a la tarda ha de visitar el Cartagena amb la baixa última hora de Bernardo.
Sí, a la 37a jornada de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona, i a partir d'un quart de 5 de la tarda, 16:15. Bernardo baixa per molèsties al genoll esquerre. Veurem si és l'únic partit que es perd el defensa del Girona. Entra Samu Saiz, que recordem, ahir no va entrenar per malaltia amb el grup, i tampoc torna Santi Bueno, que es va caure de la convocatòria del partit de dilluns davant el Sants i la Reial Societat B. Important el partit davant un equip que té mínimes opcions al Cartagena d'assolir plaça a la promoció per pujar. Michel, tècnic del Girona.
Per nosaltres és molt important aquest partit. Solo podem guanyar. Altra cosa és no mirar a dalt, no? I també hem de mirar la resta de partits, perquè estan per davant nostra quatre equips. Però sense guanyar nosaltres és impossible mirar a dalt.
Primer ha de guanyar el Girona i després mirar què fan els altres, sobretot aquestes dues primeres posicions, bàsicament la segona, que és a 6 punts de l'ascens directe al conjunt de Mitchell. No descarta canvi de sistema, habitual sistema de tres centrals, dos carrilers amb les baixes, Jairo, Valeri, aquesta de Bernardo, tampoc Santi Bueno, més els lesionats de llarga durada com és Ramon Terrats. No descartem que demà a Cartagena hi hagi defensa línia de 4 del Girona.
Això segona, i Gil, a la primera federació, com es presenta la jornada?
Jornada 33, partit de la jornada. Diumenge, Andorra, líder, 61 punts, rep el Sabadell, cinquè, en playoff amb 49. Partit amb polèmica. El Sabadell demana a l'Andorra 491 entrades. L'Andorra dona només 296 i diu que diumenge les guixetes del camp de l'Andorra estaran tancades. Cuando las barbas del Barça Eintracht veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Des de l'Andorra diuen que no hi ha a cap lloc cap obligació de donar entrades per l'afició visitant a primera RFF. El tècnic Arlequinat Monetis no ho entén.
Si verdaderamente es cierto que van a llenar el estadio, bueno, pues puede tener un pase. Si no es así, me costaría mucho entender el por qué no han querido vender entradas a nuestros aficionados, ya que bueno, que esto no deja de ser para mí cada partido una fiesta y que está hecha para el público, para el aficionado y bueno, en cuanto a seguridad, creo que nuestros aficionados son súper respetuosos, creo que allá donde van, bueno, pues son un ejemplo de comportamiento, con lo cual el tema de seguridad no lo entendería tampoco.
Avui, Nàstic San Fernando, dissabte, Cornellà, Villarreal B, Costa Brava, Alcoyano i Barça B, San Luqueño.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Visto lo que está ocurriendo, ¿haría las cosas igual que las ha hecho?
Lo que hicimos fue comenzar una negociación con Arabia Saudí y llegado el momento, pues pasar todos los filtros de la federación.
Eso lo sé. Lo he explicado durante más de dos horas y media. Quiero saber si a esta hora Luis Rubiales haría las cosas exactamente igual y con las mismas personas.
Bueno, las haría igual, es que la...
Si mañana vuelve Piqué con una propuesta, ¿se le atiende exactamente igual
que Cosmos, que la empresa, bueno, trabaja con la Liga, lo ha dicho él, trabaja con UEFA.
No con competición.
Trabaja con UEFA.
¿Va a salir algo más gordo todavía? O
lo que estoy convencido y puedo decir aquí es que de mi gestión Estoy muy tranquilo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva DD Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi DD Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Albert, derrota del Barça al Palau davant del Bayern, a més derrota contundent, per tant la sèrie es situa 1-1 i se'n va a Múnich.
Sí, 75-90 és la derrota del Barça, menys 15, va arribar a perdre de 16 punts i s'ha complicat molt la vida i l'eliminatòria perquè perd el factor pista i, com tu dius, la setmana vinent, de moment dos partits a Alemanya, ja l'objectiu era guanyar Alemanya, haurà de guanyar, si vol, els dos per classificar-se per la Final Four, per la final a 4, si no guanyar com a mínim un per forçar el cinquè partit al Palau Blaugrana, un Barça que va fer un mal partit, va anar remolc des del primer quart, va ser superat en defensa, en atac, per un equip més físic, i després, allò que passa moltes vegades, Ballori, la llei de l'ex, deixar un Thomas, que ahir va semblar deixar un Jordan, va anotar 25 punts. Serà una Jacikevičius, és el tècnic del Futbol Club Barcelona.
Solo faltaria que estava tranquilo yo, ¿no? Pero es que vosotros, ¿de qué mundo estáis? Es que claro que estoy intranquilo. Y estaba intranquilo antes de serie, estaba intranquilo después, siempre estoy intranquilo. Ha dicho en Zaragoza, estoy muy preocupado. Yo la única cosa que aquí lo prometí primer día, que no voy a mentir a ustedes. Bueno, uno hay que ir a Múnich ahora. Tranquilo, hombre. Hay que tener esta mezcla de no ser tranquilo, de ser preocupado, pero confiar en tu equipo.
No està bé el Barça, 3 derrotes als últims 4 partits entre totes les competicions, el tercer del play-off de quarts de final, dimecres vinent efectivament a Múnich, abans peatge davant un rival important com és el Lenovo Tenerife, diumenge al Palau Blaugrana.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El Joan Àries es passeja pel Vilas i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
Avui poc Village i molt de tennis. Juan, que encara tenim en joc algun partit de vuitens de final i aquesta tarda s'han de jugar els quarts de final de la competició.
¿Qué es lo que nos gusta? Ver tenis y no caras bonitas. De momento recuerdo que Alcaraz ha eliminado a Munar por un doble 6-3 y está esperando rival que se jugaría no antes de las 6 y que resultaría del ganador del encuentro entre Tsitsipas o Dimitrov. De momento, Tsitsipas ha ganado un 7-0 el primero y en el segundo empate a 2. Hay ya los cuartos de final, algunos partidos confirmados. Carreño, que ha eliminado a Sonego, se va a enfrentar también por la tarde a Casper Ruud, cabeza de serie número 2, y Schwarman, el argentino, al canadiense Oje Aliassim. Falta por concretar un encuentro de cuartos. Alex de Miñaur está esperando rival, que será el vencedor del Cameron Norrie contra el húngaro Fukovic. De momento, Cameron Norrie ha ganado el primer set y en el segundo está ganando 6-5, aunque sirve el húngaro para el empate a 6.
Nos vas informando durante la tarde. Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb una punta de golf. Quique, com tenim el torneig de PortAventura?
Sí, del circuit europeu. Recorda, hi ha dos líders ara mateix jugant la segona jornada. Pulkkanen és un finlandès amb menys 9, empatat amb un escocès, Scott Jamieson, també amb menys 9. El primer espanyol, cinquè classificat, el donostiarra Adrián Otaegui, amb 6 cops sota la part, a 3 del capdavant de la classificació. I el primer català, com quasi sempre, Pablo Larrazábal, 15a posició, amb menys 4, a 5 cops dels dos líders.
La setmana que ve tenim un altre torneig important,
sí,
no?
Sí, el PGA de Catalunya, Caldes de Malavella. Són dos tornejos consecutius del circuit europeu que no està gens malament.
Gràcies, Quique.
Bona tarda. Italita,
Italita, Hill Superstar! O sigui, Valjori, que la sèrie se'n va a Múnich, eh? Sí, sí, molt bonic,
molt,
eh?
Molt bonic.
Uno de los audios del día. Carlos Sainz, papa, a bordo d'un Ferrari esportiu conduït per Carlos Sainz, hijo.
Cuidado.
Que más que
va muy deprisa.
Cuidado.
Papà, no corres en aquest cas, hijo,
papà, no corres, està perdent facultats, Carlos Sainz. Papà, però tampoc hauria d'anar tan de pressa Carlos Sainz Jr. Última hora, Batllori. Anem a sentir un home que ha renovat pel Barça de futbol sala fins al 2024. Coach Jesús Velasco.
Hay un muy buen proyecto adelante y hemos llegado a un acuerdo pues rápidamente. Entonces, nada, aquí estamos muy contentos, estamos muy, muy bien, muy tranquilos. La verdad que está siendo todo muy bonito y ahora esperemos que sea más bonito, ¿no? con lo que nos viene encima.
Tornem a la Fórmula 1, lliures del Gran Premi de Fórmula 1 d'Emília Romanya, Leclerc per davant de Sainz a aquesta primera tanda, Checo Pérez 6è, Alonso 7è, han fet a Javier Fernández, membre de l'Assemblea del Comitè Olímpic Espanyol en representació dels esportistes dels Jocs d'Hivern. I recorda sobretot una cosa, Batllori, com dirien en Xina, paciència.
Lo mejor en lo personal y en lo deportivo aquí cada setmana.
Igualment.
Que vagi bé.
Fins dilluns.
Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Com us deixa el partit de Noeta? Contents pel resultat, 58%. Preocupats pel joc, el 42%. En clau espanyol, de la derrota d'ahir, aquí assenyaleu. A Rufete, el 16%. A Vicente Moreno, el 28%. I a l'equip, la gran majoria, el 56% dels que heu votat. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE. Estem pendents de tot. Cuideu-vos molt. I que passeu demà una molt bona diada de Sant Jordi. Que vagi bé.